Les 11:22 minuts, és temps de tertúlia esportiva amb Lluís Canut, Emilio Pérez de Rozas, què tal? Bon dia.
Hola,
bon dia. Diem demà a l'Abel Cotillas que es quedi, de manera que també parlarem amb ell. El Víctor Correa ens explicarà com ho van celebrar els alemanys que veien el partit en una pantalla gegant. Han trucat oients preguntant que com de gran era.
Molt. A veure, és que ara mides...
Però com on aquesta
era,
peixera?
Sí, com aquesta peixera.
I on era això, Víctor?
Carrer Doctor Aiguader.
El
nom del bar, a la Barceloneta, el nom del bar no me'n recordo.
D'una mica més d'un metre
sí,
d'alt...
Sí, i un metre quaranta...
De llarg.
Sí, sí, sí. Sí. Okay. Pioneer, o això ho podia dir?
Això ho podies dir, sí.
Bueno, no, sí. A veure, si no ho podies dir, ja està.
Ja està, sí.
I a Alemanya hi tenim el Ramon Besa. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia.
A Berlín.
Berlín, sí.
Ell va tenir millor pantalla, eh?
Tu què has votat?
Sí. Jo he votat en blanc.
Ah, sí?
Sí, sí, no he votat perquè no...
Sembla
no
molt coherent, Ramon.
Eh?
Que em sembla molt coherent.
Bueno, com que a més hi havia temps i tota la història, i estic content de la decisió perquè ho vaig fer abans de la final, i, bueno, era... No ho sé, no he vist cap de les expectatives personals complertes i, per tant, doncs, bueno, com que tenia aquesta opció vaig decidir no votar.
Zinedine Zidane, 2012 vots, Fabio Cannavaro, 1977, Andrea Pirlo, 715.
Anava a dir molt important aquell matís que ha introduït el Ramon, i ens ho preguntava amb l'Emilio. Va votar abans de la final. Per tant, vol dir que la majoria d'aquests vots, a mesos, van ser abans de la final, i és a dir, no coneixien el detall de que Zidane seria expulsat en aquesta final, amb la qual cosa segurament hagués fet canviar el signe del vot, no?
No només expulsat, sinó expulsat i no sortir a recollir el trofeig de subcampió, no? Em sembla que és un exemple que no pot ser el del millor jugador del Mundial.
Ramon...
Sí, és que diguéssim que l'actuació de Zidane ha estat, com ha estat ell, sempre no extremista. O sigui, ha estat segurament el jugador més determinant i més decisiu, sobretot per la influència que va tenir en el partit contra Brasil i en el partit d'ahir, perquè en la segona part, diguem, d'alguna manera, Zidane va fer que França anés molt a l'atac i tingués el domini del partit, però després també va tenir aquella reacció que de tant en tant acostuma a tenir quan el treuen de polleguera, no? I ningú com un italià com Materazzi. El dubte ara està a saber què és exactament el que li va dir Materazzi, perquè Materazzi va sortir dels vestidors amb uns Walkmans escoltant l'himne d'Itàlia 90, i ningú que jo sàpiga de moment encara li ha fet dir què és el que
li hauria dit, eh? De tota manera, Zidane, això alguna vegada ho ha fet a la seva carrera, no?
Sí, alguna vegada, no? Recordeu que ell va arribar al Madrid arrossegant una sanció de la
Juve, no?
De la Juve, i no va poder jugar els primers partits de la Lliga de Campions perquè l'havien expulsat per una agressió en un partit contra l'Hamburg.
Sí, el Mundial de França, si recordeu, també va estar 4 partits.
Exacte.
Sí, jo crec que el Zidane té bastants d'aquestes... diguéssim, reaccions. El que passa és que, clar, aquestes reaccions, si portes la camiseta de la Juve, o la del Madrid o la de França, doncs potser hi ha bastants àrbits que ho converteixen en una groga, no? No sé, jo crec que... A veure, ja al començament del partit, amb aquella sobradez de tirar el penalti en plan panenca al minut 3, ja és una cosa de xuleria, de seguretat, de això que diu el Ramon, no? De lo gran, de lo bo i de lo dolent. No? Però després, és veritat que sembla increïble que una història com la d'aquest futbolista s'acabi d'aquesta manera, no? O sigui, d'aquesta manera...
Escolta, Ramon, perdona, hi ha un altre detall de la jugada que també ha cridat molt l'atenció i segurament des de Berlín ens podeu oferir més detalls i més informació. Al moment de l'expulsió, fa la impressió, veient-ho per la tele, que ni l'àrbitre ni el jutge de línia se n'adonen, perquè d'entrada, almenys per la tele, no es veu com es produeix l'agressió de Zidane fins que no se'ns dona
una repetició. Sí.
I es va comentar que possiblement havia existit la possibilitat que a través de del pinganillo de que haguessin...
No, el vídeo de l'estadi. El Domènech ha denunciat que l'àrbit expulsa a Zidane perquè un segon o dos després, mentre Materazzi està per allà morir-se sobre el césped, repeteixen a l'estadi.
A la pantalla
de l'estadi.
El mateix que vam veure per la tele.
I el Linier avisa a l'àrbitre. Jo no sé si és així, Ramon.
Com va anar això, Ramon?
Sí, aquesta és la sensació que tenim de que hi va haver... És a dir, quan tornen de la jugada, després es veu que ells van xerrant. Sí, van parlant, jo crec que està dient tu ets un capullo, ara no sé què, ara patentim, patentam, i al final acaba com acaba. Sí. Però te'n dones compte quan es repeteix la jugada, el camp va ser molt difícil de veure, no? I la gent
sí, perquè, a més,
va sorprendre.
a més, l'àrbitre no reacciona allò instintivament de treure-la immediatament com hauria d'haver succeït si ho hagués vist així de primeres, la targeta vermella.
O sigui, primer...
passa gairebé mig minut fins que no va cap al línia.
És la primera utilització del vídeo al futbol.
Cosa que a mi em sembla correcta.
Digues, digue, Ramon.
Si us hi fixeu, també, el gol de Zidane, el Linier és el que dona per bo el gol quan tira el penal. És a dir, perquè hi ha gent que té dubtes si la pilota ha votat dins o ha votat a fora, i el Linier va córrer gairebé darrere la porteria i tenia l'absoluta seguretat que havia estat gol. És a dir, sí que és veritat que tots els auxiliars, no diré que passi com el bàsquet, però sí que han tingut una incidència més important que en d'altres campionats.
Escolta, Ramon, sentint-te ara i dient-nos que has votat en blanc... I et sento, no sé si estàs trist, cansat, enfadat, amb ganes de tornar cap a casa, però tinc l'impressió que creus que tu, que estimes tant el futbol, t'han pres una miqueta el pèl aquestes tres setmanes.
S'ha aturat el temps. O sigui, jo he sobreviscut, per dir-ho d'una manera massa gruixuda, però sí, perquè se m'entengui, un campionat excel·lent a Alemanya. M'ha sorprès el caràcter alemany. O sigui, Alemanya ha canviat aquella cara de país dur, de país de mala llet, i és el rostre de Klinsmann. Vull dir que tot això se'ns ha fet molt lleuger perquè els trens han funcionat, no hem vist aquest negoci de prostitució que tant es havia denunciat, no hem vist els grups ultradretants que tant amenaçaven en convertir aquest Mundial en un malson. Tot això ha funcionat perfecte, però el futbol s'ha aturat. O sigui, continua veient la Itàlia més rància de la vida. Pensem que el campió del món és un equip que està sota sospita, gairebé 8-9 jugadors de la Juve en aquest
13
moment.
13 jugadors, Ramon, són els que poden descendre de categoria.
Que tenir...
13 campions.
Han sapigut treure aquesta capacitat, aquest motor que fa Itàlia de les situacions agonístiques, no? I és clar, a mi aquest futbol d'Itàlia m'interessa relativament, o com vull dir que la gent que li agrada el futbol, tampoc es tracta de ser dur, i molta gent dirà, home, és que sempre esteu criticant Itàlia. Bé, Itàlia no ha portat gran cosa. França és un equip d'autogestionaris, el seleccionador és un home que gairebé s'ha utilitzat a les conferències de premsa per passar l'estona, però qui ha manat han estat els jugadors que van tornar quan França va aparcar una revolució, parlo de Zidane, parlo de Makelele, parlo de Thuram, jugadors que havien anunciat que retiraven i quan França no es classificava per al Mundial van dir, bé, tornem per un temps, i si anem repassant, Brasil ha estat segurament la pitjor selecció en molt de temps. Si mirem altres equips, doncs Àfrica pràcticament ha sortit Ghana com l'única representant d'alguna cosa. Argentina no ha fet jugar Messi. És a dir, hi ha algun motiu per pensar que futbolísticament el futbol evoluciona? Jo crec que és víctima del negoci. S'està cultivant el vedell aquest d'or famós, hi ha molta mercadotècnia, hi ha molt individualisme i s'està perdent els sentiments d'equip i s'està perdent també els sentiments de selecció, si és que entenem que les seleccions han de ser representant d'un país, que aquest també és un altre debat que segurament ara no toca.
I després, Ramon, s'ha perdut la part que té d'espectacle, de diversió, i només es va guanyar, i per guanyar...
Clar, però aquesta ja és la tònica del futbol.
Clar, per guanyar té de ser la Grècia que va quedar campió d'Europa, té de ser el Chelsea...
I si em permeteu només per acabar, un bé de veure la temporada que ha fet el Barça... i algú dirà, home, ja surten els clàssics culers de Magox o el que sigui. No, ho dic sincerament, no és que sigui la meva manera de ser. He vist una gran Copa d'Europa del Barça, hem vist partits de Stamford Bridge amb el Chelsea, hem vist partits amb el Milan, hem vist la final amb l'Arsenal, i continuo pensant que el jugador que més m'ha agradat és el gran perdedor d'aquesta temporada, Thierry Henry, un jugador meravellós contra el Barça, un jugador també molt bé ahir, i ha perdut les dues finals. Per tant, senyors, baixaré la persiana i per un temps no vull saber res de futbol.
Ramon, m'ho semblava pel to, ara ens ho confirmes amb les paraules, en qualsevol cas nosaltres sí que volem saber de tu, de manera que moltes gràcies, merescudes vacances i una abraçada.
Moltes gràcies a tots vosaltres, que vagi bé.
Gràcies i bon dia, de seguida venim. Catalunya Ràdio.
Carles canvia, Carles repara.
El seu parabrises té una esquerda? Actuï ara, truqui a Carglass. Tenim més de 100.000 parabrises per a totes les marques i models. I per això, els nostres clients sempre diuen, a Carglass sou els més ràpids.
El vidre del seu automòbil més segur amb Carglass. 902 20 70 10.
Ei, pare, ja tinc feina.
I els estudis?
No t'amoïnis, només serà per les tardes.
A bon preu t'oferim feina a la teva mida, amb horaris flexibles de 10 a 40 hores setmanals. Necessitem gent per a les seccions dels nostres supermercats Bon Preu, Esclat i Orangutan. Truca al 93 812 53 66 o entra a la web bonpreu.cat.
Vinga, amunt! Arriba l'hora de despertar els nostres diners.
5 minuts més.
Lleva't, que hem d'anar a Caixa Terrassa.
Per què?
Perquè amb el fons d'inversió CT Selecció i CT Gran Selecció de Caixa Terrassa despertarem els nostres diners i aconseguirem més rendibilitat. A més, ens obsequiaran amb una magnífica cafetera. Vinga, amunt!
Accediu a les inversions més selectes amb els fons CT Selecció i CT Gran Selecció de Caixa Terrassa. Informeu-vos-en a qualsevol oficina o al nostre web caixaterrassa.es. Caixa Terrassa. Estem per tu.
A bon preu, volem créixer sempre al teu costat. Truca al 93 812 53 66 o entra a la web bonpreu.cat.
Hola, necessito una càmera de fotos amb estabilitzador d'imatge.
Per suposat, mira.
És que vaig a un concert, sap? I les fotos sempre em surten mogudes per les empentes. En voldria una amb molta resolució. La té de 8 megapíxels?
Esclar, i t'imprimeix autògrafs. Ni que això fos Milar.
Viu l'estiu Milar. Trobaràs càmeres de fotos digitals de 8 megapíxels i estabilitzador d'imatge. I com sempre, si ho trobes a millor preu, et tornem la diferència. És Milar, és fàcil.
És Milar, és fàcil.
Aquí té la Loto Ràpid.
Gràcies.
I la seva guia de càmpings.
Càmpings? Quins càmpings?
Doni'm totes les guies de tots els viatges que tingui del top, del top, del top. Aquest.
Fins a 50.000 euros amb els nous jocs de la Loto Ràpid. Preparats? Rasca? Ja. Loto Catalunya. La sort al teu costat.
Ara és el moment dels preus baixos. Ja han arribat les rebaixes d'Unipreus.
Unipreus, Unipreus, vine a Unipreus, Unipreus, Unipreus.
Increïble! Els tres Unipreus de Lleida, preus encara més baixos. Unipreus Moda al Passeig de Ronda, Unipreus Esports a la carretera de Saragossa i Unipreus Oportunitats al barri de Pardinyes.
Els millors preus de l'any a les rebaixes d'Unipreus, Lleida.
Unipreus, Unipreus.
Ahir el Víctor Correal se'n va anar fins a un bar del barri de la Barceloneta de Barcelona on hi havia francesos i italians mirant la final. Què és això que està sonant ara, Víctor?
Sí, és una altra cançó del cantautor romà Francesco De Gregori. Tu aquest matí ens has posat Viva la Itàlia a la cançó de les 8 i has explicat que és com un segon himne per als italians. Bé, doncs aquesta cançó que escoltem és com un segon himne per als tifosi. Es titula La leva calcística de la classe 68. És la història d'un nen de 10 anys, Nino, que s'enfronta al llançament d'un penal. Ahir en aquest bar, l'he posat per això, però en aquest bar de la Barceloneta tots els italians em van semblar que fossin nens, val? De seguida el sentireu, però comencem pel principi. Vaig arribar a una hora abans que comencés el partit i ja estava ple de gom a gom. Hi havia dos grups ben diferenciats, un més nombrós, d'italians, suats i amb alguna cervesa de més al cos, i unes noietes franceses molt mones. L'elecció era fàcil. Me'n vaig anar amb els italians perquè ahir la qüestió anava de futbol. I la vaig encertar. Les franceses no van cantar ni la Marsellesa, però en canvi els italians...
Això representa que és l'himne, eh?
Això és l'himne.
La testa, dove la victòria.
Després de l'himne, els jugadors surten al camp, és el moment aquell en què Henry i Cannavaro xoquen al centre del camp, ho recordeu, suposo, i nosaltres al bar tenim el primer problema. Aquella tele que dèiem abans tan grossa no tenia so i, clar, tothom es queixava. La majoria eren italians d'uns 25 anys que havien arribat a Barcelona per fer un Erasmus, els havia agradat la ciutat i s'hi havien quedat a treballar. De seguida em fan saber la primera regla de l'aficionat italià. Mai s'ha de fer cap predicció del que passarà al partit.
No hablo de eso. No, porque no se puede hablar antes, que los hechos se cumplan. No hay que hablar, no hay que hablar.
No voy a decir nada, lo siento, Víctor, no puedo. Estoy muy mal.
No me lo puede hacerme estas preguntas ahora, no, de verdad. Escaramanzia, Italia, escaramanzia, no se dice nada. Escaramanzia, no se dice nada.
Doncs això, no els hi vaig aconseguir treure ni una paraula. Al minut 5, Materazzi fa el penal sobre Malouda, Zidane s'encarrega de transformar-lo, però atenció perquè sentireu molta cridòria, i és que tothom crida. Els francesos que creuen que és gol i els italians que es pensen que la pilota no ha entrat, és allò que comentàveu abans. Aquí tothom està cridant, tothom sobre les taules, però de sobte algú comença a reaccionar i aquí ja se n'adonen que efectivament ha estat gol, els italians. Ara gairebé no els hi veig les cares, tothom mira cap al terra, ho es tapa el cap amb les mans, però uns 10 minuts més tard, just quan la cambrera portava més birres, que no eren birres, eren cerveses, perquè eren catalanes, Pirlo llança un córner i Materazzi de cap empata.
Vale, 6-60. Sí, ja te la traigo.
Gol!
Més tard, a prop meu, hi tenia una noia italiana que havia estat seguint el desenvolupament del partit de manera més o menys indiferent. Celebrava les coses, però bueno, no s'exaltava massa. Però de sobte veig que la cara li canvia completament i es queda amb la boca oberta mirant fixament al televisor.
Què sortia?
Clar, jo em giro per veure què és el que hi havia a la pantalla i que ha fet que aquesta noia es quedés així. Primer pla del Toti.
Bastant!
Sí, diu bastant, li agrada.
Li agrada
tot, sí. La resta serà tot futbol. Tothom té molt present l'escàndol que hi ha hagut aquest any al Calcio i creuen que, ja que han hagut de patir tant amb els seus equips, ara es mereixen guanyar el Mundial.
Nos lo merecemos. Y ese Calcio pues no tiene nada que ver. Italia tiene que ganar. Se lo merece. Los chicos quieren ganar y tenemos que ganar. Nos lo merecemos. Lo hemos demostrado en la cancha. También para Italia, para que se vea que no es solo Calciopoli, que los chicos quieren jugar y que hay buen fútbol.
Al minut 20 de la pròrroga, Zidane és expulsat. Diuen que a la batalla es coneix el soldat, però només en la victòria es coneix el cavaller. Bé, doncs ahir Zidane va quedar ben retratat i no posaré pas tot el que li van dir els italians que estaven en aquest bar de la Barcelona perquè us escandalitzaríeu. Recordeu allò que us he explicat abans de la cançó de Francesco de Gregori, la història del Nino? Doncs escolteu què em va dir aquest aficionat a la mitja part de la pròrroga.
De niño uno espera jugar el Mundial de Fútbol. Ya no tengo esta oportunidad y el sueño más grande es ganar el Mundial.
El seu somni es va complir. Aquest és el moment en què Grosso marca el penal que va fer que Itàlia fos campiona del món. Itàlia! Itàlia! Al final, molts plors, però cap llàgrima de les franceses, eh? No. Totes dels italians, i és clar, eren llàgrimes d'alegria.
Home, la cosa increïble, una cosa increïble, una emoció increïble.
Llorando?
Sí. Y no me avergüenzo de nada, hay que llorar, porque son cosas súper buenas y hay que aprovechar siempre estos momentos, siempre.
I al final se'n van anar junts, els italians i els francesos,
no? No, dit, ahir era...
Només futbol.
Només futbol.
Sí, una cosa, escoltant aquest reportatge i mentre veia el partit, pensava que agraeixes no ser de cap dels equips, perquè pateixes molt veient una final d'aquestes,
sí,
quan juga
pensant,
un dels teus equips.
Jo estava pensant...
Ho passes molt malament i recordava
que no,
les sensacions
no
de París...
No tindrem aquest problema mai. Jo pensava que no tindrem aquest problema mai.
Aquest no el tindrem mai, malament, perquè no es permetran mai jugar una final d'un Mundial ni un Mundial, però vull dir-te...
Espanya
però...
perquè no hi arriba, i Catalunya perquè no li deixen, ja m'explicaràs. Ara venim.
Pel preu d'una paella, un bitllet a València. Només amb alça Barcelona-València des de 12 euros. Consulteu altres ofertes, rutes i horaris i compreu-los a www.alsaponès o al 902 42 22 42.
Alça va amb tu.
Tu no prenies cafè? Això era abans. Ara em cuido més i des que prenc les begudes de soja Vivesoy amb gustos, he descobert una manera deliciosa d'incorporar tots els beneficis de la soja a la meva alimentació. A veure, beguda de soja Vivesoy amb xocolata. Boníssima! I també trobaràs beguda de soja Vivesoy amb sabor vainilla. Són lleugeres i molt sanes perquè són 100% vegetals. Tenen un gust increïble i a més són 0% colesterol. Tasta-les!
Vivesoy de Pasqual. El que vius avui et protegirà demà.
Grup Llet Pasqual. Patrocinador de Cantàbria 2006.
Control policial. La documentació, sisplau.
Sí, senyor Gentini. El que passa és que l'assegurança no l'he pagada.
Com que no l'he pagada? Surti del cotxe immediatament.
No. Només volia dir que em Riga l'auto m'ha sortit gratis.
Ah, gratis?
Ara, a Riga l'auto, sortegem una assegurança gratis cada dia. Contracta la teva fins al 31 de juliol. Truca al 902 30 30 30. 902 30 30 30. Amb Regal t'estalviaràs molt més que diners.
Ara, pel juny, preus d'estiu per casa teva a la Casa de les Mantes. No te'ls pots perdre. T'esperem a Junqueras 5 al costat mateix de la Caixa. No tanquem al migdia. La Casa de les Mantes vesteix casa teva.
Arriben els Happy Days a la FNAC. Fins al 30 de juliol trobaràs promocions exclusives amb els millors preus en informàtica, so, imatge, telefonia, discos i DVDs. Aprofita ara els Happy Days a la FNAC. On, si no?
Ei, pare, ja tinc feina.
I els estudis?
No t'amoïnis, només serà per les tardes.
A bon preu t'oferim feina a la teva mida amb horaris flexibles de 10 a 40 hores setmanals. Necessitem gent per a les seccions dels nostres supermercats Bon Preu, Esclat i Orangutan. Truca al 93 812 53 66 o entra a la web bonpreu.cat.
Es calcula que l'espècie humana va aprendre a fer foc fa uns 400.000 anys. Quant de temps necessitarem per aprendre a no fer-ne? Aprèn a evitar els incendis. Diputació de Barcelona. Govern de Catalunya. I si veus foc o fum, truca al 112. Catalunya Ràdio.
Bé, són els últims segons ja de l'última tertúlia esportiva de la temporada. L'Abel Cotillas, deies abans que creus que aquesta expulsió no taca la trajectòria de Zidane.
No, que aquestes coses, evidentment, ara al moment, sí que es recorda com un marrano, però amb el pas del temps aquestes coses afegeixen, jo crec que afegeix sal al mite, no? Perquè Zidane tampoc no pot ser perfecte. Mm. Com te deia abans, a pesar del Madrid, Zidane és un crac.
Mm. Va estar a punt de marcar el gol que l'hauria convertit en llegenda, eh? Aquella rematada sol. No?
De qualsevol manera, hi ha ell mateix i molta gent que han fet veure que era perfecte, també. O sigui, vull dir que en aquest sentit, el que diu l'Abel és veritat, o sigui, hi ha jugadors que sempre tindran aquesta, diguéssim...
Aureola.
Taca, sí.
Ah, no, taca.
Aureola. Aureola. Però Zidane...
Maradona mateix, exactament. Emilio, passa la història per haver marcat un gol fent trampes.
Exactament.
I se li recorda com el seu gran gol.
Bueno, avui, per exemple, la premsa francesa, que més li critica el fet de que ell ha sigut sempre l'exemple pels nens. Mm. I ara què li diuen als nens? No? O sigui,
que no donin cops de cap als pits de la gent.
I a més, un punt, a veure, perdona, un punt d'educació, un punt de saber perdre, que és molt important, sempre s'ha dit que és tan important com saber guanyar, no? Vull dir, tu no et pots anar al vestuari i no sortir amb els companys a rebre el reconeixement i tal.
El tio devia estar destrossadíssim.
Jo no dic que no, però també estava destrossat per una acció que havia fet ell,
evidentment.
No que li havíem...
Sí. O sigui, és però... Que és una mica... Però després dels dos o tres últims anys, la vergonya que ha passat al Madrid amb el Zidane, que el Zidane era un superclasse i allí ha acabat que semblava un miserable, a mi aquest Mundial vale. Només per rescatar la figura de Zidane.
Vale, sí,
perquè no s'acabi el record de Zidane amb la samarreta del Madrid, sinó que s'acabi així, xutant aquet penal.
Vale, això està bé, però també et posaré un altre punt, que és el punt del madridista que veu que aquest tio fa 4 mesos que s'està ahorrant tot això per jugar al Mundial.
No, però això demostra, Emilio, al revés, perquè parlava el Ramon, jo crec que això demostra que no és culpa del Zidane, sinó de l'equip que hi havia al voltant.
Per què funciona
Ronaldinho al Barça i al Brasil no? Cony, perquè el Barça pot perdre una pilota i no passa res, al Brasil no. I al revés.
Podem parlar dels problemes del Madrid i diguem que ha sigut un caos i tal. Ara bé, l'actitud personal del Zidane de borrar-se totalment del Madrid i preparar-se físicament, preparar-se mentalment i escaquear-se de les últimes peces de Madrid per guanyar el Mundial és evident.
Però què deus poder fer tu amb aquell vestidor?
Jo crec, Emilio, que cap futbolista pot programar al final de la seva...
Ho ha fet, Lluís. Estic convençut que ho ha fet. I t'ho dic més. Ho ha fet perquè ell, quan se'n va anar al Florentino Pérez, el va invitar a la seva casa a sopar i a partir d'aquell dia va començar entrenaments privats ell, a preparar-se ell per jugar al Mundial.
Ell va prendre
aquesta decisió.
Hem d'acabar-ho aquí i continuarà. Lluís Canut, Abel Cotillas, avui un convidat especial a la tertúlia, Emilio Pérez de Rozas, gràcies. Bon estiu, senyors.
Bon estiu.
Una pausa, alguna pregunta més.